Bon dia i bon diumenge d'aquest 18 de febrer. No patiu més, aneu posant-vos feliços i felices perquè ja torna a estar aquí el Penedès cap de setmana, el millor moment del diumenge.
Quin cringe que m'estàs fent ara mateix. No pensava que la cosa anés per aquest camí. Estem començant de forma especial. Tot bé?
Bé, no s'ha d'anar canviant, ja et vaig dir.
No, no, renovació, innovació.
Hi haurà dies que anirà més i hi haurà dies que anirà menys.
Com avui.
El que no canvia és la capçalera.
Una nena supermona, que se n'és fàcil de portar. La més estreta de la classe, però també la que té més fans.
Anem a posar-nos al dia amb la informació més rellevant, i és que el futbol masculí de... És que anava a improvisar alguna notícia que fos realment avorrida. He dit masculí o femení?
Masculí, crec. Vale, volia. Però bueno, és que quan has dit futbol ja he desconnectat.
No us passa? Mercè, bon dia. La teva
bon dia.
La secció Salsa Rosa, benvinguda.
De cop i volta em pensava que m'havia de compartir amb periodista esportiva.
Sí.
I vale, no tenia res preparat.
Ui, és que jo quan sento, i això us ho dic, de veritat us ho dic, eh? No, no com a persona que està dirigint aquest programa, sinó com a amiga vostra. Em sembla molt avorrit els esports.
En general. Però i el futbol tots, encara més.
Però és que a mi el bàsquet...
No, mira, bàsquet encara...
Mira que se'm tria la gent a sobre, sempre... però quina avorrida. I quina cançoneta, sempre la mateixa cançoneta.
Jo...
No, i amb el bàsquet...
Jo li he agraït un munt de cops al Marc Martí, però molts cops que no sigui futbolista.
El meu tampoc m'ha sortit futbolista.
Digues que gràcies.
La Mercè no ha tingut la mateixa sort. No.
Jo prefereixo no mantenir-me al marge d'aquest debat, perquè encara sortiré escaldada.
L'altre dia em van dir, aquest diumenge vaig a veure el futbol femení i tu no. Dic, mira, és que me la suda.
Però és que tu no saps. Femení, masculí, animal,
per davant, per darrere. Per...
És que tu no saps, eh?
Encara podria ser divertit, eh?
Futbol animal.
Un partit de gats contra gossos.
Ai, saps que miro jo de vegades? L'Aina ja ho sap, però saps que miro de vegades?
Sí, mira.
Vídeos al YouTube, eh? Tu com dius YouTube?
YouTube.
És que depèn del dia.
Jo també crec que depèn del dia.
Jo crec que sempre dic YouTube.
Crec que cada cop dic més YouTube.
YouTube. Doncs YouTube.
Però bueno, el YouTube de tota la vida.
El YouTube, em molesta quan no, ho fan amb F. Busco vídeos de guerres de formigues.
Què? Sí, és que està molt malament aquesta noia. De veritat.
Però, sí, és només semblant al futbol que jo miro. Sí, imagina't. O més semblant a l'esport que jo pugui mirar. Llavors jo em poso, el meu algoritme del TikTok també ja ho sap, llavors tant en tant me'n recomana alguns. I llavors és una persona, qualsevol persona, no és un youtuber en concret o un tiktoker en concret, és una persona que, pues jo què sé, té una molla de pa, vale? Llavors se'n va allà al camp i llavors fa trampes amb les formigues i posa, per exemple, una molla de pa. Què passa? Quan una formiga veu una molla de pa, ella sola no pot agafar-la, llavors se'n va a avisar a tots els seus amics que hi ha una molla de pa. Què fa el tiktoker en qüestió? Quan la formiga ja l'ha vist, amaga el tros de pa, llavors apareixen totes les formigues i s'enfaden amb la formiga que les havia fet anar fins allà quan no existia aquesta molla de pa. I de cop la posen en un altre lloc. Pues i això? Tu saps el distret que és mirar aquestes coses?
És que ara estic frisant per veure un vídeo
Sí, passa que és maltracte animal, però bueno.
No és maltracte, és sorpresa.
La Cloro va dir que era maltracte animal.
Ho va dir així?
Sí.
Bueno, doncs jo miro maltracte animal. És que és tan distret, de veritat, eh? I llavors tu fas apostes i llavors pots anar amb equip, doncs, perquè de vegades segons com pinten les formigues i llavors pots anar amb l'equip azul o amb l'equip rojo.
Clar, veus que és maltracte?
Bueno, sí, no acaben de tractar-lo bé, però jo no estic fent res, jo no ho he fet. Jo només he mirat algun vídeo d'aquests.
Oh, bueno.
Ah, també mirem, mira, roba d'Inditex, l'Armancio Ortega no es quedarà pobra per
sí,
culpa meva.
Sí, tota la raó.
Doncs ja està. Doncs això, et recomano mirar.
Quants temes... En un moment, eh?
Sí.
A més, tots bastant controvertits.
No sé de què venia això, tampoc.
No, però...
Ah, del futbol. Sí. Mercè Casas, la secció Salsa Rosa, no sé si alguna informació més haig de donar.
Ja no, la Mercè ens donarà informació.
Vinga,
que no siguin de futbol, per favor, Mercè.
D'acord, em sembla bé. Doncs, si voleu... Bueno, ara que dieu això de... Clar, és que futbol femení, estic pensant que fa no gaire va sortir una notícia, que això potser us interessa, que una... jugadora del Barça femení podia estar emparellada amb un famoset comunicador catalanet.
Això diuen. Això es va dir, però també una font molt fiable d'aquí la casa ens ha confirmat que és mentida totalment.
D'aquí la casa vol dir d'aquí, d'aquesta casa nostra.
Sí, l'Alba Esteve.
Alba Esteve?
Va dir que era mentida.
Per què?
Podeu saber de primera mà? Parlant,
sí, perquè està fent pràctiques a Catalunya Ràdio.
I se n'ha enterat.
I llavors allà la gent com que es coneix ho saben, això. Ah. I ja dic que no, que de moment no. Que són amics.
I qui deien... de qui es tracta?
Bueno. L'Aitana Bonmatí. Sí. Amb sí. L'Andreu...
Joanola.
Joanola. És que em fa molta gràcia aquest cognom perquè jo li diria Juanola, però... Juanola, les pastilles Juanola.
Sí, sí, sí.
És que jo L'Andreu Juanola.
M'has dit Aitana i després m'has dit bon matí, el meu cervell ha explotat per entendre que també em passa amb l'Alexia Putelles i amb l'Alexia d'Eufòria.
Pasqual,
sí. M'he sentit exactament així, en plan, no sé de quina Aitana m'estàs parlant.
L'Aitana Bonmatí és la del futbol.
Sí, però sempre hi ha d'haver la versió futbolística de les persones, en plan, ningú més es diu Alexia, ningú més es diu Aitana, perquè n'hi ha d'haver dues al futbol, m'entens? No es poden dir, no sé, Alicia?
Ja, no sé, no sé.
Saps què et vull dir? No?
Hi ha una Mapi León.
Una qui?
Mapi León.
Ai, heu vist la Peloponi?
Ja està, ja no... Sí, que està xunga, oi? Que s'ha operat.
Saps que és la Peloponi? Sí. Hòstia, es va anar a operar a Turquia la setmana passada i li ha quedat una... S'ha fet 6 operacions a la cara. I li ha quedat una cara que es veu que no hi podia veure. Bueno, i llavors surt allà plorant. És que no sé por qué lo he hecho, si yo ya era guapa, siempre queremos más, no sé què. Bueno, després t'ho ensenyo.
Que va perdre la vista.
No va perdre la vista.
Bueno, que no veia res.
Tenia els ulls tan inflamats.
De lo inflada que estava.
Ella no sap què és perdre la vista. Se li van inflamar tant els ulls que no els podia obrir, però va dir, m'he quedado ciega. No. Ensenya'm el teu carnet de ciega. Ah? No el tens.
Allà, aquí sota del Botox no hi tens vista.
Ah, doncs callem.
Re, no, aquesta informació està bé que l'hagis pogut...
contrastar.
Sí, i l'hem desmentit en directe, que això també...
Sí, l'Alba dic que no, que és mentida.
Sempre està bé.
Jo dic la font que així es queda l'exclusiva ella.
Exacte. No, he volgut treure aquest safreig perquè el futbol, en aquest sentit, sí que ens pot arribar a interessar una mica.
Si hi ha una pilota, no.
No.
Sense pilotes, però... Bueno, depèn.
Depèn de l'ús que els hi facin.
Sense pilotes. Ens agrada més sense pilotes. Ah, no, i com es diria? Amb pilotes es diria.
Amb pilotes.
Ai, no sé què ens agrada, és igual.
La qüestió és que... Mira, és que per aquí també tinc algun altre futbolista.
Carai.
El Dani Alves.
Bueno, també el tenia,
no, però... No volem informació profunda en aquest programa.
No, oi que no cal que hi entrem, no. Perquè aquí sí que podríem entrar en un bon jardí que potser no fa
ens
falta.
Ens n'abstenim.
Ens n'abstindrem.
Voltes, mira, formigues esbatussants.
Sí, ho farem després de comentar que cert futbolista del Penedès, que ja l'hem mencionat més d'una vegada en aquest programa... Tinc informació també que us podria interessar.
Del Marc Bartra?
Correcte. També hi és bastant amic d'aquest programa, el Marc Bartra.
Què li ha passat?
Li ha passat que les últimes setmanes ell i la seva parella, Jessica Goicoechea, han sigut notícia. Perquè ella va donar una entrevista, cosa
que no acostuma
a fer. Ai, la vaig sentir.
Perquè li costa una mica tot el tema aquest de les càmeres. O sigui, encara que ella es mostri d'una manera a les seves xarxes, és molt tímida. I diu que no té res a veure el que ell ensenya amb com és realment i que fer entrevistes li costa molt perquè, bueno, li costa obrir-se. Doncs va fer una entrevista amb la Viviana Vallvé, que ara té un podcast. L'heu escoltat mai?
Sí, no em cau gens bé aquesta noia. De fet, no? Ja li fa preguntes de senyora gran, que penso... Uf, no m'agrada.
Però com que el podcast és seu, doncs...
Sí, ves, quin remei, no?
Si no fes el teu, ves.
La qüestió és que li va preguntar quan feia que estaven junts amb el Marc, quan es van conèixer. I la Jessica, així... Naturalment,
ai.
Va dir... dos anyitos. I llavors, clar, tots els periodistes del cor van anar a buscar, van remoure cel i terra per veure què estaven fent tant la Jessica Goicoechea com el Marc Bartra 2 anys enrere. I resulta que 2 anys enrere el Marc Bartra encara estava casat amb la Melissa Jiménez. Que, clar, no se sap si potser estaven ja malament, però que no... s'havien separat, que la relació encara estava en peu. Llavors, clar, tothom es va començar a tirar sobre de la Jessica Goicoechea, que si el Marc Bartra li va posar les banyes a la Melissa, que potser va ser així, però mai s'havia fet públic. I llavors, la Goicoechea, que pocs cops dona... surt a defensar-se o dona comunicats d'aquest tipus, va sortir a dir que ella mai es posaria al mig d'una relació i menys amb nens pel mig... que havien tret fora de context una cosa que ell havia dit. Llavors va especificar que portaven 1 any i 6 mesos des de que es van començar a conèixer.
Va aproximar.
I 1 any de relació oficial, des de que ho van fer oficial.
ens la podem creure.
Està salvada per la campana, eh?
Va, creure, però va aproximar, ella va dir a l'engròs.
Clar, va dir, bueno, sí, 2 anys. Ens van dir 2 anys.
Ai, però malament, perquè si ja li costa fer entrevistes,
clar,
ja ara ja s'ha acabat, ara.
Exacte.
Pobre, no?
Sí.
No la podrem
perquè
conèixer.
Que sortís tan enfadada, perquè estava una mica enfadada amb el comunicat que va fer, era perquè realment l'havien marejat bastant. Escalf des d'aquí.
I tant, una abraçada.
El millor de tot és que no fa gaire, el Marc i la Jèssica van fer la presentació oficial entre famílies.
Oh! Preciós.
No gaire lluny d'aquí on estem ara, amb unes vinyes d'aquí del Penedès.
Què dius?
Ah, sí, ho van fer aquí?
Se'n van anar al Penedès?
Sí.
A on?
Van llogar unes caves. Ara no em feu dir quines, perquè potser m'equivocaria.
Bueno,
però sé del cert, de primera mà, que van fer la presentació oficial entre famílies perquè era l'aniversari de Marc Bartra i del seu germà bessó, Eric Bartra, que això no sé si ho sabia,
dir,
però té un germà bessó.
Que el motorista aquell sí que té un germà.
Sí, l'Àlex i el Marc Márquez.
Sí.
Ah, veus?
Doncs ells també.
I és igual de guapo que el Marc Bartra.
Bueno, són diferents.
Buscar.
Sí. Ja els hi pregunto. Jo conec el cosí dels Bartra, ja li preguntaré pel petit, a veure què. Petit?
No, són bessons.
Ah, bessons.
No t'ho he dit. Ah, però bessons, però...
No, o sigui, podrien ser... O sigui,
ah, hi ha fotos?
S'assemblen. Però no diries que són
però bessons. Em dius que són cosins i també... També... Bueno, ha fet INEF. Ho posa al seu Instagram.
És el... Està aquí el club de futbol base Marc Bartra. És un dels que ho porta, però ara també està amb tot el tema aquest de la Kings League.
Sí, ara també ho he vist al seu perfil d'Instagram.
Sí. La qüestió és que feien, crec que 33 anys...
Ostres,
sí. Fa no gaire ho van fer. Llavors van aprofitar la festa. Ah, no, per què estàs al Google?
Estic al Google buscant fotos.
No, perquè és pensava que era una persona anònima i que no tenia Instagram.
No, no,
és que...
Google.
Ai, perdó.
Però de seguida t'has fixat, que t'he portat a l'Instagram quan he vist que no era una persona anònima. Però vull saber si té entrada a la Wikipedia per saber quants anys té.
Sóc la mateixa persona, m'encanta.
No ho sabem. Bueno, si busquem quants anys té el Marc Bartra, pots fer una aproximació perquè és la mateixa edat.
Correcte. La qüestió és que volien aprofitar i fer una festa així una mica a l'engròs, perquè aquests famosos ja ho fan, això, i llavors van aprofitar aquesta festa d'aniversari per fer la presentació de les famílies, de la Jèssica i Goicoche del Marc Bartra. La mare d'ella crec que no hi va anar perquè estan separats els pares.
Ah, de la Goico?
Sí, llavors hi va anar el... Bueno, sí, hi va anar el pare amb la seva parella.
Bueno... Un altre dia ja coneixeran a la mare.
Sí,
clar, no tot de cop. No
clar,
que sigui no. Tota la vegada, tampoc.
A veure,
no.
Si haguessin renyit més allà. Clar, famílies sí. Divorciades.
No, sempre porta mal de caps. O no,
I com tries quina part convides?
No, tu convides els dos i un dels dos ja diu mira, jo no vindré perquè l'altre com malament.
O segons el règim de visites. Mira, aquest cap de setmana toca tu.
No sé si és més grandeta.
Això sí, es veu que qui no hi va faltar va ser el seu gosset.
Oh,
que
és que
el porta tot arreu.
Ai, és que a mi aquell gos no m'agrada així. No, que la bèstia aquella, és una rata peluda. No?
Ai, pobreta.
No m'agrada, a més té un nom de boió. Com es diu el gos?
No sé. No es diu Loli o alguna cosa així?
Ai, veus? Lola, Loli.
Sí.
Lola Lolita.
Ai, no sé.
La Lola Lolita.
I la Laura també està a tope amb el gos.
A mi també, abans em queia malament, però em cau molt bé.
Sí, com? Què?
La Laura també està a tope amb el gos, amb el Rocky.
Ai, sí.
Ai, ha sortit la nostra amiga. Mira que mentre parlaves no parava de pensar i saps per què? Perquè has dit, va fer un comunicat i m'ha vingut al cap, se viene comunicado, de quan el Risto Mejide va dir que anunciaria...
No ho oblidem, això,
Hashtag never forget.
Que fort.
La Laura és que li s'ha tallat el pelo.
Ai, sí, que guapa que està.
És la millor, li queda bé tot el que es fa.
Ja, realment sí. Es podria tornar a rapar, que...
Sí. Us heu fixat que ara ensenya una mica més la cara de la Roma?
Cada cop més,
oi?
I l'altre dia va penjar un vídeo també que se l'escoltava parlar, que explicava un acudit.
Ai, que mona, sí.
Era una cosa molt íntima perquè estaven al llit a punt d'anar a dormir, que vaig pensar, no sé fins a quin punt a la Roma li farà gràcia d'aquí uns anys saber que estàs penjant això, perquè era un acudit. Bueno.
És que com més gran es fa, jo crec que la nena fa coses més divertides.
Sí.
Llavors més ganes deus tenir de fer fotos, de gravar, perquè clar, un bebè no fa res.
Ja... Però és mono.
Però sí que és veritat que fins ara sempre havia preservat molt la seva intimitat.
Molt, molt, molt.
O sigui, mai se li havia vist intimitat, privacitat. Mai se li havia vist la cara. I un dia, jo no sé si és que se li va escapar, però va penjar una foto bastant de perfil.
Sí, i algun vídeo també. Molt de... Vull dir, jo crec que ara ja comença a introduir una mica.
Creu que en té ganes... però... No sé, fins ara
no sé, jo crec que no ho acabarà ensenyant. No. Simplement està veient que de perfil pot arriscar i no la coneixes encara.
Els ricitos.
Sí.
Fa no gaire també va penjar una foto.
De qui?
Amb un noi.
Què?
És que hi ha rumors, eh?
Més? Cada... És que cada dia l'emparella no
m'agrada. Ja, però n'hi ha un que té una mica de sentit.
Aviam.
A veure si és el que estem pensant igual. El del monitor de surf.
El Juan...
Ballesteros?
No, ve tan...
Bueno.
Porque... Bueno, és actor, crec, també, aquest noi. O model, només.
No ho sé. És el seu profe de surf.
Aquest noi havia estat amb l'Andrea Duro. La... Ah, sí, la de física o química. D'això em sona. Jo crec que també és... Potser només és model i l'estic confonent, eh? Però va penjar un selfie amb aquest noi.
No para d'anar a surf.
Mm. La Roma també la va veure fer classes.
Sí.
Ah, no, mira, el Juan Betancourt és l'ex de... la tenista, la de la Paula Badosa.
Mm. Ai, és que jo...
El Juan Ballesteros sí que és un actor. Però no és el que t'estava... O sigui, creuat jo cognoms. Juan Ballesteros és un actor que crec que ara està a la presó.
Com és? Vaja.
A veure, l'estic buscant per l'internet. Haig de parar de dir l'internet, tio, perquè jo ho deia de broma, l'internet, així amb L apòstrof, i ara ho dic davant de coses serioses, i m'infantilitza més del que ja sóc, dir l'internet. I no sé com treure-m'ho de sobre, perquè per mi ja forma part del meu vocabulari. El Juan Ballesteros és periodista i productor televisivo.
No, posa actor.
No sé aquest.
Àrbitro de bàsquet.
Actor.
Actor.
Juan Ballesteros, actor.
No em sona.
No.
Ai, i sabeu on també va anar la Laura? El podcast de La Pija i la Kinky.
Ah, Juan, sí. Juan José Ballesteros.
Oh, vale.
Juan José.
Petit detall.
Sí, sí va anar... això no m'ho he escoltat encara.
Ai, doncs escolteu-vos-el perquè és molt divertit.
Sí?
És que a mi em fan molta gràcia, La Pija i la Kinky. I trobo que amb la Laura van fer un bon...
És que ells ja van anar al seu... A la Entre el Cielo i les Nubes.
Cert.
Els dos a l'hora?
Sí.
Sí, perquè no, sempre van junts.
Ah.
Són com siamesos.
Ah.
No poden separar-se.
Són germans?
No.
Ah, no podria ser, eh?
No.
No.
Però molt divertit. I fa gràcia perquè li pregunten per la seva primera parella. En cap moment sí. El nombre.
I llavors fan broma, oi, del seu
sí.
Nom, és veritat.
Que llavors li diuen... Claro, es que qué fuerte cuando estuviste con Dani Rovira.
Sí,
i llavors
sí,
comencen
sí,
a una...
Sí, sí.
I la Laura està bé perquè sap, juga bé les seves cartes. Però diu això, que quan va començar amb el Risto, l'innombrable, que de la nit al dia va passar de 20.000 seguidors a 50.000.
Sí.
I llavors, bueno, que va ser una cosa xocant. Però que ja està superadíssim. Bueno, investigarem més, estarem molt atentes als seus stories... Per si segueix publicant fotos.
Parlant de fotos, Aitana i Biel Juste, hi ha més fotos.
Tenim més contingut, material.
Sí, sí.
Que els podria...
Bueno, la Juliana Canet ho va confirmar.
Ah, sí, ho va confirmar 100%.
Sí.
Sí, ho va dir que era una exclusiva que donava Juliana Canet, ella mateixa, i va
perquè
dir que
sí. Coneix a gent de la marca del Biel... I els hi van dir que sí, que s'estaven veient, però que estaven com de liu, no nòvios formals. Fins aquí.
I per tant entenem que la Carlota Bruna ha quedat desplaçada d'aquesta relació.
Entenc que sí.
Que
però
que em sap greu.
No descartem a l'Enzo.
És que a mi això de l'Enzo m'agrada bastant més que el Biel.
Ai, no, és
que quan estàs de liu pots tenir molts lius.
Ja, és veritat.
Ah, però si l'Enzo ho veu...
Bueno, potser l'Enzo també té.
Sí. Ai, també té.
Clar, és que aquesta gent, que no veus, que no paren d'anar amunt i avall. Al final, clar, si...
No, sí, avió amunt, avió avall, ui, tant avall, avió també, bueno, és igual.
Sí, no. Sabeu quina nova parella també m'ha fet molta, no sé, especial il·lusió?
Quina?
L'Enric Auqué, que ara no sabreu qui
sí.
És. Ah, vale, gràcies.
Enrica?
No.
Auqué, no sé qui.
Amb la...
Qui?
Amb la...
Enric. Enric?
És un noi que es diu...
Entès. L'Enrica...
Ara no m'està sortint el nom.
I dic, l'Enrica
la Macarena Garcia.
Això, Macarena.
Ah, la Macarena Garcia.
Vale, doncs mira, segur que sabràs qui és ell.
L'Enric Auqué.
És actor.
Entenc que és català.
Sí.
Ah. Sí que s'ho diu Enric Auqué.
No et sona?
Aviam.
Ara ha fet una pel·lícula que diuen que és preciosa, El mestre que va prometre el mar.
Ah,
Ah!
Oh, però aquí ja se'l veu molt jovenet, no? Sí. I a la pel·li se'l veu com una mica més fastidiat. No, clar, més...
Bueno, a vegades sí, la gent de maquillatge i de caracterització ja ho tenen aquestes coses.
Tu també ho has buscat al Google, això,
sí.
Veig? Té 35 anys.
Sí, de fet, aquest noi fa no gaire... Clar, amb això de... Ara està en un dels seus millors moments com a actor, no? Li van bé les coses i li estan fent diverses entrevistes perquè està així de... No, com es diu? De promoció, no?
Sí, de promoció.
No, promoció seria per un producte. Quan ets un...
És ell.
Sí,
Aina,
quan
t'estàs promocionant i no ets un producte, sinó que ets una persona, com es diu?
Estoy de...
De promoción.
Ah, estoy de promoción.
No.
Dos por uno. En fi, Mercè, com que ja veiem que no ens estem entenent, que d'aquest bucle no ens en sortirem. No ens en sortirem. Ha arribat el moment, si et sembla, de deixar-ho aquí. La setmana que ve, si de cas, tornes a venir, com cada setmana, i tornem a fer una mica de xàxer d'aquestes.
Sí.
Corre, que ja sona
farem
la
una mica de promo la setmana que ve.
I fem una mica de promo, per exemple. Mercè, gràcies i ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu. Pero esta noche dejo mi corazón en casa. Y aunque por ti llore, otra vez ya no lo haré. Esta vez salgo de fiesta y en ti no pensaré. Ahora que ya no estás.
Els diumenges tenim la tradició i l'acostum, o el costum, perquè en realitat en català no sé com es diu, si l'acostum o el costum, també em passa amb els postres i les postres.
A mi amb el sucre i la sucre.
I amb altres també em passa, però ara no em ve al cap. En qualsevol cas, tenim l'acostum o el costum de portar a l'Alberto o la Luna, que un d'ells dos són els responsables de fer-nos, atenció, de donar-nos consells pràctics i teòrics sobre com cuidar i millorar el nostre benestar emocional.
Molt bé!
Ué.
És un gran dia per la humanitat. Hola, Albert, bon dia.
T'ho has fet el xat?
Bon dia.
Sí, he preguntat abans de començar. Avui l'Albert no ve sol, per primera vegada ve acompanyat una persona que suposo que ara ens presentarà una miqueta.
Sí. Bon dia, Aina, bon dia, Judit, i bon dia, Sònia, també. Avui porto a la Sònia, i bueno, la Sònia és terapeuta, és la codirectora del Centre Retrobat, on jo també faig consulta. Ella és formadora en constel·lacions familiars i també terapeuta gestal. Bon dia, Sònia, què tal, com estàs?
Bon dia, Albert, bon dia, Aina, bon dia, Judit.
Molt bé. Llavors, avui a la Sònia l'entrevistarem bàsicament per les constel·lacions familiars, perquè un dia en vam parlar nosaltres, aquí hi havia una miqueta de curiositat, llavors l'aprofitarem amb ella, que ja és professional i formadora d'aquesta disciplina, que ens expliqui una miqueta. Sí?
Perfecte.
Molt bé. No sé si vosaltres us en recordeu una miqueta de les constel·lacions familiars, de què és, perquè normalment és una miqueta complex d'entendre.
Podem fer una mica de context, si us sembla.
Sí, val. Doncs qui millor que ens ho expliqui la Sònia. Llavors, Sònia, no sé si ens pots explicar a nosaltres i a l'audiència també què són les constel·lacions familiars, així perquè ho puguem entendre.
Bueno, doncs les constel·lacions familiars és una tècnica que va arribar al 99, de mans de Joan Garriga, que les va portar a Bergelinger, d'Alemanya. Llavors, la diferència amb altres tècniques és que directament treballa aquella informació que tenim guardada a l'inconscient, però que li som fidel profundament i que té a veure amb la informació que de la família on venim.
Val, d'acord. Llavors, a quin tipus de persona o a quin tipus de problemàtica psicològica, emocional, poden ajudar les constel·lacions familiars?
Doncs aquelles situacions que nosaltres de forma lògica no entenem per què ens passa. Jo que sé, per exemple, jo sé, perquè he escoltat l'Albert, les claus per tenir una conversa empàtica amb la meva parella, però, per exemple, em noto que encara hi ha així, de forma il·lògica, em costa. O sigui, tot allò que ens costa i no li trobem lògica, el més segur és que tingui alguna cosa a veure amb patrons ocults que hi ha a la nostra família.
Són com resistències o bloqueig inconscients que tenim a nivell psicològic o emocional i ens dificulten a la vida diària?
Exactament, Albert.
Clar, molts cops jo, com a psicòleg, terapeuta també, que nosaltres veiem més les coses conscients o les coses que estan a la superfície, molts cops intentes avançar i veus que hi ha alguna cosa que nosaltres no sabem veure que bloqueja aquesta persona i llavors jo molts cops recomano aneu a fer una constel·lació familiar perquè si hi ha alguna cosa que nosaltres no veiem i potser altres terapeutes com la Sònia poden veure, doncs puguin veure-ho i es pugui ajudar. Llavors, Sònia, et volia preguntar si pots posar algun exemple en el qual algun bloqueig en els antepassats familiars hagi afectat alguna persona negativament i com es va poder resoldre perquè si l'audiència ho pugui entendre millor.
Doncs, mira, per exemple, fa no molt, una persona jove va venir perquè tenia una sensació sempre com de culpa, que no en tenia raó de ser, i al final va dir, doncs, bueno, vaig a demanar una constel·lació familiar. I llavors va sortir que a la seva família hi havia un secret que tenia a veure amb un avi que es va suïcidar, i com més típica la cultura mediterrània, els grans diuen, això no li diem als petits. Llavors, d'alguna manera, des d'un amor, des d'una fidelitat a la família, encara que no ho sabem a nivell conscient, doncs aquella persona tenia com guardadet aquell secret dins. Però això passa amb una culpa, per exemple, una altra persona que era jove d'allà uns 32 anys i va venir per una teràpia de parella, la teràpia de parella va anar superbé i encara i així la dona va dir escolta'm, és que jo em noto com una distància amb ell que no sé com trencar-la. I van fer un treball de constel·lacions familiars i llavors va sortir que quan tenia 15 anys es va quedar embarassada i va tenir una interrupció espontània de l'embaràs, i a la família li van dir, bueno, com encara no li havíem dit a ningú que estaves embarassada, tan joveneta i tal, fent com que no, com que res. Doncs aquest amagar-ho, no?, és com una coseta que li va quedar al cor, i llavors les interrupcions de l'embaràs, per exemple, és una cosa que afecta molt a l'hora d'estimar a una parella. És com si fos una paret invisible. I com això, moltes cosetes.
Molts casos. No sé si Aina i Judit teniu alguna pregunta.
Ui, sí, moltes. Primer, jo volia saber, crec que ho vam parlar una mica, però no intensament, com funciona, perquè recordo que hi havia com gent voluntària o gent que podia oferir-se, no?, a ajudar aquesta persona. Bueno, com funciona?
Doncs mira, normalment si es fa en grup, perquè es pot fer també individual, hi ha els que demanen treballar un assumpte personal i hi ha els que exclusivament participen, que se'ls diu representants. Llavors, aquests teòricament van com a participar per l'assumpte d'un altre, però en realitat van egoistament, perquè treballar amb constel·lacions familiars, treballar amb l'amor de la família. Llavors, això és com dona molta pau, al final, participar-hi. Llavors, la persona que es vol treballar seu al costat del professional quan se li crida. Llavors, inicialment, s'enfoca, doncs, què és el que vols treballar, què és el que tu notes a la teva vida que t'està fent alguna barrera. Obvi, la persona no pot demanar-te, vull treballar-me aquell secret. Clar, no ho saps, si ho sapigués ja no ho demanaria. I llavors, a partir d'aquí, el professional engega el que es diu la constel·lació familiar, doncs demanant als participants doncs, que entrin tres, que entrin dos, representant un avi o una àvia, depenent del que es demana, el que es nota, i a partir d'aquí doncs, s'activa la constel·lació familiar com un guió d'aquell succés que va passar a la família. I arriba un moment que es troba el nus del secret o d'aquella cosa que d'alguna manera va quedar com endurida i no va poder fluir en aquella època, perquè hem de pensar que també a vegades hi ha ferides que són pròpies de la guerra, i llavors amb una atenció professional, amb una participació del client, que en algun moment també se li pot demanar entrar a la constel·lació familiar, doncs es tracta amb amor aquell succés. I d'aquesta manera el client, allò que no sabia, és conscient, ja no és una paret invisible, sinó és algo que ha descobert i s'allibera.
I això com es condueix? Perquè en realitat tu no saps cap on aniran les coses. Entenc que és com una obra de teatre que no té guió perquè no saps com acabarà tot això. Com es dirigeix?
Bueno, la realitat és que les constel·lacions familiars funciona per paradigma fenomenològic. Això vol dir que des que va començar Bert Hellinger, és com per repetició s'ha descobert que hi ha una sèrie de gestos que signifiquen X informació, que normalment quan hi ha un embaràs que està allà, doncs està comprovat que això té una influència en les teves relacions de parella. Llavors, tot això és el que aprèn un guia de constel·lacions familiars, com per tenir més pistes sobre què és el que s'està movent. No? Aquí està la gràcia de l'acompanyament professional.
Bueno. I has dit que també n'hi ha d'individuals.
Sí.
Són diferents? O sigui, es treballen coses diferents o s'arriba...
És igual d'eficaç. La diferència és que no participen persones del grup, sinó que es treballa en objectes. Poden ser ninots, poden ser coixins, i la participació del client és més protagonista en tot moment. Però és igual d'eficaç que en un grup.
Vale. Perquè els figurants quina motivació tenen, em refereixo? O sigui, què guanyen aquestes persones fent de figurants? També els pot ajudar amb elles i amb ells?
Sí, sempre es dona una sincronia màgica, que quan tu participes en una constel·lació és com que coincideix que el que tu estàs fent té alguna riquesa també, com per al teu aprenentatge propi. I llavors sempre t'emportes alguna perleta profunda que et canvia la mirada a la teva vida. I molta gent ho utilitza com una fórmula de manteniment, no? Com per sortir de la vida, agafar un espai on estàs més càlid i connectar amb una energia que és molt propera al cor. Uh-huh. I això dona molt de gustet.
Jo el que m'he trobat també com a experiència personal meva, com a experiència professional amb persones que he vist i també després a les constel·lacions que hi participen moltes a les de la Sònia, és que una interrupció de l'embaràs pot afectar molt a un sistema familiar. És a dir, que jo amb la meva parella antigament o la meva mare amb la seva exparella o amb el meu pare hagin tingut un avortament, això em pot afectar molt a mi. Per què afecta tant i com es pot resoldre això?
Mira, afecta molt perquè les constel·lacions familiars tenen una teoria, no? I hi ha unes lleis que parlen sobre com flueix l'amor a nivell familiar de forma més fluida. I una d'aquestes lleis es diu l'ordre de pertinença. Llavors, quan es dona un avort i no se li dona un espai des del cor, és com, clar, no s'està respectant aquest ordre de pertinença. Llavors, això fa com un enredo en cadena. Primer amb la mare, perquè és amagar un dolor, després una dificultat a nivell de parella, perquè hi ha una part del cor que està com retinguda, després també amb els fills, perquè el primer pensa que és primer, però no és el primer, potser és el segon, i llavors els fills tampoc saben què és el que els hi passa, però potser noten com... no sé, com no estic del tot sempre en el meu lloc i en realitat és un eco de que no té consciència del lloc que realment ocupa dins del grupet dels fillets. O sigui, realment llavors estem parlant d'una vida. Llavors això és de les coses que més afecten en els patrons familiars.
Una vida i una ànima també, una consciència que potser havia de venir, no ha pogut experimentar-se en aquesta vida física, llavors, com a tal, està en una altra dimensió, podríem dir, però encara està present dins el sistema?
Sempre. I fins i tot, ja que obres això, afegeixo, és que potser no necessitava més temps. Potser 6 mesos o 3 mesos a la panxeta de la mama ja era un regal. La diferència és que això implica un dolor a la mama i al papa, però per una ànima... 3 mesos a la panxeta de la mama pot ser un regalàs ja.
Has dit que la interrupció voluntària d'un embaràs pot ser un... anava a dir un atenuant, però no justament és això. Una cosa a treballar dins de les constel·lacions familiars, però també hi ha altres exemples, has dit. Per exemple, pot ser la mort d'una persona? Un dol no ben passat o altres coses?
Sí. Mira, per exemple, un cas bastant típic i fàcil d'entendre, ho dic perquè les constel·lacions s'entenen quan fas una. Quan fas una, com és una cosa molt natural, s'entenen a la primera. Mm-hmm. Quan ho parlem, costa més d'entendre de cap. Però un exemple que s'entén fàcil és, per exemple, si tu ets un fill d'un papa que mor als 8 anys. El teu pare, no? I llavors, d'alguna manera, des d'un amor sec, sense pensar-ho, tu et col·loques en un rol de parella de la teva mama, però sense saber-ho. des del carinyet. Llavors, quan passa el temps, a tu et pot afectar, per exemple, que el teu lloc de parella ja està ocupat per la teva mama. Llavors tens una dificultat per trobar una parella. Però potser per aquesta mare que s'ha quedat vídua, si no ha fet el dol, també el té ocupat, encara que físicament la persona no estigui. O sigui, realment és molt important, encara que no tenim molta tradició cultural, de donar un lloc d'acord a les persones que se'n van. I a vegades anem tan ràpid que fins i tot no trobem com el tempus per obrir-ho des del cor, perquè ens fa pupeta. Però és qüestió d'amor.
Jo entenc això que dius, de que fins que no ho deus viure, pues, és difícil, no? Des de fora, jo que no he viscut mai, se'm fa difícil atendre-ho. Tinc una altra pregunta.
Estàs invitada quan vulguis.
Com sap una persona que potser necessita fer una constel·lació familiar? Em refereixo, jo sóc la Judit, i jo potser m'hi aniria bé, m'ho invento, no ho sé. Però jo, a mi ningú m'ho ha dit, jo no ho noto, no ho sé, ningú m'ho ha explicat. Com puc arribar aquí, jo?
Doncs, una, perquè facis molta teràpia i notis que encara hi ha així, hi ha una cosa que està bloquejada.
Val, jo m'estic treballant una cosa i noto que tot i així no avanço, no?
Sí.
I llavors pot ser que jo tingui alguna cosa retinguda dins que se'm pot solucionar fent una constel·lació familiar.
Sí. Després, perquè si tenim una escolta activa, ens podem donar compte que no tinc cap raó lògica per sentir X cosa. Llavors, si jo tinc una sensació recurrent o, per exemple, hi ha un patró que es repeteix molt a la família, per exemple, totes les parelles a la meva família se separen, però jo vull tenir parella estable. I és com sospitós, no? Yeah. Sí, els patrons repetits, les sensacions recurrents que jo no entenc per què, també és una pista molt clara. Si jo sé que, per exemple, hi ha alguna situació molt important a nivell familiar que va marcar molt a la família, doncs anar a fer una passejada per veure si li puc ficar més harmonia, no? A com jo sento que jo m'ho han explicat, que quan m'ho expliquen encara sento que hi ha com dolor o enfado. Doncs és una raó també per anar a tafanejar.
Vale. I un cop jo he fet la constel·lació familiar i jo que si surto i ja sé quin és el meu problema. Jo he detectat el problema, però a partir d'això ho haig de treballar, entenc. No és que surtis d'allà i ja estàs... No? No ho sé, eh?
Passa de tot.
Passa de tot.
Passa de tot. Perquè de la mateixa manera que sense saber coses nosaltres som fidels, de la mateixa manera, quan nosaltres inconscientment treballem alguna cosa, també aprenem inconscientment. Llavors, a mi, per exemple, durant aquests anys, i com diu l'Albert, també com a clienta, no? Perquè jo també em faig constel·lacions a mi, és molt curiós comentaris tipus Anna, abans em costava molt això, he fet la constel·lació i ara no sé per què, de sobte ja no passa. Això, per exemple, és un efecte bastant típic de constel·lacions. O, per exemple, que a la constel·lació es dona una sèrie de frases, perquè a constel·lacions s'utilitzen frases sanadores, com molt tècniques, però se li diu tècnicament frases sanadores, i de sobte el client et diu, vaig arribar a casa i justament la meva mare em va dir la mateixa frase que va sortir a constel·lacions. Això, per exemple, a mi m'ha passat com a clienta. O sigui, és com el més maco de constel·lacions, més enllà de que ens obre portes i ens deixa més lliures, és que hi ha algo com màgic, que realment l'amor ens uneix entre els membres de la família. I és una sensació interna molt gustosa, perquè llavors els teus avantpassats ja no són els vells. Sembla que són com aliats, no? I dona com una sensació de connexió al teu arbre. Hi ha una frase que diu Bert Hellinger, que a mi m'agrada molt, m'he portat per aquí una xuleta, que diu, la vida no pot fluir si no ens mantenim connectats amb les nostres arrels. I és veritat. Nosaltres som humans, tenim arrels, llavors no som ocells. O sigui, ens dona força connectar-nos amb les nostres arrels, i més quan ho fem des de l'amor.
També a nivell de psicologia així més pràctica.
Sí, gràcies.
Quan, no, no, jo dic amb experiències personals, i la meva personal i també com a professional, quan et ve una persona amb algun problema, pues, tinc una dificultat amb la meva parella, o em passa, tinc aquesta dificultat, quan comences a indagar, molts cops vas a la infància i molts cops vas amb la relació amb els seus pares. És a dir, i crec que també són frases de Bert Hellinger o de constel·lacions familiars, si tu no estàs en pau amb els teus pares, no has perdonat, no estàs tranquil amb les teves arrels, que és el que deia la Sònia, és molt difícil que estiguis en pau amb la vida, o impossible. És molt difícil que tu estiguis tranquil i puguis tenir relacions sanes amb el treball, amb les parelles, amb moltes coses de la vida, perquè les teves arrels, la relació amb els teus pares no està sana. I això es treballa molt a consulta psicològica, també.
Sí, per exemple, a nivell d'arrels sabem que a través de les arrels de la mare nosaltres aprenem a tenir permís per ser feliços. I a través de les arrels del pare nosaltres aprenem a tenir permís a l'èxit. Perquè, clar, és mama i papà, i a través d'ells venen els seus papas mamàs. Clar, és que en realitat té tot el sentit del món.
I si estan vius, també es pot solucionar amb això, o han d'estar morts?
No. Bueno, bona pregunta. Però, no, o sigui, la realitat seria, encara que estiguin morts, ho podem treballar. Uh-huh. Però moltes vegades una demanda típica és: tinc molta dificultat amb la relació amb els meus fills, o tinc molta dificultat amb la relació amb ma mare, i mira que ho parlem, i mira que ens estimem, i mira que em costa. Llavors, això també és una demanda bastant típica de constel·lacions.
I ho recomaneu a tothom? De primeres, per exemple, algú que potser té més dubtes amb aquest tipus de teràpia o no hi creu tant, ho recomaneu igualment?
Sí, perquè primer perquè té la facilitat, que amb altres tècniques no, de que pot anar un dia a participar per veure com funciona una constel·lació familiar. I pot estar més observador participant, pot triar-ho lliurement.
Per una experiència personal també, jo quan vaig començar a fer constel·lacions familiars, imagineu-vos un grup en una sala, així com en un cercle, hi ha una persona que té una demanda, que té una problemàtica, i llavors t'agafen com a figurant. Llavors a mi m'agafen, em posen allà al mig, i la consigna és: respira i sent el teu cos. Llavors tu comences a sentir el teu cos, i hi ha altres persones allà que no les coneixes, no coneixes la persona que fa la demanda, i de cop comences a sentir-li ràbia cap a un. Diu: aquest no em cau bé. No saps per què, perquè no el coneixes ni res, i de cop tens moltes ganes d'apropar-te amb algú altre. No? Tu com a figurant comences a sentir coses allà i experimentar coses que no saps per què, però realment estàs representant persones del sistema familiar i conflictes que no s'han ordenat o resolt. Llavors la Sònia o la terapeuta ja va ordenant amb paraules i coses que fan, que jo, a mi em costa molt entendre, però bueno, i es va ordenant tot.
Sí, justament això, Albert.
Ho dic perquè, clar, és com a nivell de participant al principi, quan ho veus, o sigui, a vegades ho has de veure com per entendre, no? Ostres, com pot ser que jo em posi al mig i començo a sentir coses? Sí, que passa, eh? T'ho diuen els que ho han fet, i si ho vas, ho experimentes.
Sí, jo me recordo una vegada que em vaig riure molt perquè va anar un amic meu a participar a constel·lacions, això fa molt d'any, però era la típica persona com molt científica. Bueno, ell estava estudiant a la uni física, crec. I llavors me'n recordo que ell va anar com des d'un lloc escèptic, no? Perquè, clar, tu pots participar i després opinar el que va troti, no? I me'n recordo que ell anava molt escèptic. Ah, la seva ment científica deia: un i un no són tres. I me'n recordo que després, quan va sortir, a mi em va fer molta gràcia perquè va venir directe i em va dir: Sònia, t'ho juro, que jo notava les cames com molt rígides, I jo li deia: sí, però que si les volies moure, les podies moure. Sí, però que jo notava com algo molt... I va ser encantador, no? Com descobrir aquesta màgia de com pot ser, no? Però en realitat és com els peixos quan van tots junts, no? Sembla que tinguin una coordinació, una informació al mig de l'aigua. O els ocells quan estan volant, també sembla que tinguin una forma que l'acaben de coordinar per walkie abans de sortir a l'aire, no? Llavors nosaltres...
Te pones a la derecha que yo me pone
a la izquierda. Llavors els humans, doncs també tenint a l'aire, tenim informació, encara que no la veiem amb els ulls.
Que guai, és que sona com màgic.
Sí, és que ho he dit al principi, eh?
Sí, però després veus això, no?, que té tota la seva lògica i els seus raonaments.
Sí, és que haurem d'anar deixant aquí, Albert. No sé si tens una pregunta final.
No, per mi ja estaria. No sé si la Sònia vol dir alguna cosa més.
No, que moltes gràcies per la invitació, que m'he sentit a casa.
Que bé.
Pots venir un altre dia, Sònia, fem la part 2, perquè jo tinc més preguntes.
No? Quan vosaltres maneu.
Molt bé.
Moltes gràcies, Albert.
Gràcies, també. Sònia.
Doncs, Albert, gràcies, Sònia, i a l'Albert el tornem a veure i escoltar d'aquí dues setmanes. D'acord?
Molt bé.
Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu. Bon diumenge.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Seguim aquest matí de diumenge tan entretingut amb un descobriment musical que, com sempre, ve de la mà del Quim Mercè. Bon dia, Quim.
Bon dia, com anem?
Hola, Quim.
Molt bé. Sempre ve amb un descobriment a la mà.
Sí.
I com el portes fins aquí?
He dit de la mà.
Clar, però de la mà.
No, a la mà. He dit de la mà.
No està aprenent a caminar encara. Sí. L'he d'arrossegar una mica.
Que mono! I d'on els treus? De l'orfenat de descobriments.
De l'orfenat de la música.
En fi, benvinguts tots els descobriments.
Sí, sempre. Sí. Siguin musicals, siguin culinaris, siguin...
culinaris, artístics. També?
Culinaris.
Estem tocant,
mira,
totes les tecles.
Tu i jo vam tenir descobriments culinaris.
Clar,
sí.
Aquesta setmana.
Dijous vam anar a un taller de cuina. Mm? El millor tipus de taller, perquè no t'has de cansar, perquè només menges i escoltes. No és que tu hagis de preparar coses, que això sempre s'agraeix.
Home, però llavors... A veure, un segon.
No, tu te sentes allà.
Sí, te sentes.
Era amb el cintet i les caram-caram.
T'expliquen, et passen el plat...
Sí, la mare de còmode, tu.
I llavors hi ha un plat, per exemple...
Però no fas ni un trist intent, eh?
No.
De res.
És que no tens ni taula, tens la teva cadira. En plan, no hi ha res davant teu, gent. Hi ha
o sigui, és anar a una cata.
Una cata de menjar.
Sí, una cata explicada.
Pues, per exemple.
O sigui, ell sí que feia el plat.
No, ja m'ho imagino que el feia, però...
Sí, almenys per quedar bé. No, però va estar molt xulo. Llavors, tu tenies un plat amb els tres platets de mostra, sí. I llavors representa que tu els provaves quan el cintet els feia.
Ah, però no havies de triar un només.
No, tots tres.
Com els Pokémon, que quan començaves el joc no havies de triar un.
Ah, sí?
Això no
sí.
passa, eh?
No, jo és que només jugo al Clash Royale.
Jo triava sempre el que després acaba sent el Charizard.
Home, el Charmander.
Charmander.
Ai, és que és mono. És el dinosauret, la tortugueta aquella, oi?
No, el dragonet.
El dragonet, que és taronja.
Sí, la tortugueta és el Bulbasaur.
Però la Bulbasaur.
Ah, però...
No, tu potser vols dir l'Squirtle, que és el d'aigua.
Ah, aquest.
Ah. És però... més tortuga l'Squirtle que el Bulbasaur.
No, trobeu que els dos tenen la mateixa cara? En plan, l'Squirtle i el dragonet aquest és un taronja i l'altre blau, però la personalitat no. és la mateixa.
Ni de conya.
No. Ai, pues,
ara
te'l cap...
busco.
Així
no
de cap,
passa.
Sí. Un dia farem... Ja et deixo començar, Quim, però
sí, no
un dia farem aquell joc que diuen ara dibuixa de memòria a no sé qui, i llavors tu, la teva memòria et falla i et penses que, jo què sé, el Phineas té el cabell verd i tu el dibuixes d'una manera que el teu pensament t'ho fa pensar, però que en realitat no s'assembla a la realitat.
I... Mira,
la farem. És que no sé quin és del Phineas Ferb, perquè no mirava Phineas Ferb.
El Phineas és el vermell amb cara de triangle,
sí.
I el Ferb és el que és així més allargat de color verd.
Uh-huh.
Bueno, com si fossin aquí.
Squirtle.
Ens està ensenyant l'Squirtle, que té una cara igual que la del... No dic el Bulbasaur.
El Bulbasaur era el que deia jo.
El Charmander. Dic el Charmander. Tenen la mateixa cara els dos Pokémons. Mira, és la mateixa persona, però amb un color de pell diferent.
Sabeu que ara, però això no ve a compte de res.
No, de res, de res.
No ve a compte de res, però ho explicaré. A Pokémon hi havia una cosa que era la Pokédex, que era com una enciclopèdia on guardaves tots els Pokémons que descobries.
Què?
Sí.
Que tu no eres gaire de Pokémon.
Jo faig una cosa similar amb la gent que es diu com jo. Perquè he descobert que existeix la Quimidex.
M'encanta la Quimidex.
Estic una mica perduda ara mateix.
No, Quimidex és una paraula, o sigui, és la marca d'un dispensador de sabó.
Existeix, eh?
Sí, perquè, per exemple, els lavabos del Casal Popular, si us hi fixeu, els dispensadors de sabó posa Quimidex. I molta gràcia. Vaig pensar, jo aquí vinc a guardar la gent que conec, que com jo. ja està. Seguim.
És que no estàs entenent les referències.
No, és que jo de Pokémon només vaig tenir l'època que hi havia l'aplicació aquella, que llavors hi havia Poképarades i aquestes
el
coses.
Pokémon Go, però el Pokémon Go,
que això es feia per socialitzar.
4 anys,
exacte,
potser.
Jo només vaig tenir aquesta època que em feia gràcia quan anava a la uni.
I
la perquè
petita no?
No, jo els Pokémons no. I jo jugava al Nintendogs.
Que no tenies la Nintendo DS?
Sí, Nintendogs.
Ai, no, la d'abans, la Game Boy Advance.
La Game Boy Advance. Uah, està
no,
guapo, això.
No, tenies la Game Boy Advance?
No,
estava ben
no,
pata,
no.
La Game Boy Advance.
Jo tenia la edició limitada del Groudon, de la Game Boy Advance.
Què és Groudon? Sí.
En fi,
anem a aprofitar, de veritat.
Anem a aprofitar aquest quart d'hora de secció que queda per posar música.
Endavant! Endavant.
A veure, anem a prendre'ns un calma, també. Sí, vull dir...
Aviam, no ens cansíssim.
No volguéssim córrer, vale, sobretot. Perquè ja us avanço que avui és un d'aquells caps de setmana que he anat molt estressat durant tota la setmana i llavors pues, no he tingut massa més per preparar res.
Has explicat que vas guanyar un premi?
No.
No ho hem explicat?
Crec que no.
Ah, doncs crec que ja ho he explicat sense que hi fossis tu. Explico, Quim,
vale.
Què va passar?
Bueno, Vaig guanyar un premi a la millor disfressa individual, tot i que érem dos, la millor disfressa individual de Carnaval de Vilafranca.
Wow.
Anàvem d'Astèrix i Obèlix, i estava molt bé, era molt divertit. A més, representàvem bastant... ens vam mirar unes quantes proves dels 12 treballs d'Astèrix, i ho representàvem durant la nit.
Ai,
era molt divertit, sí.
I el premi era el reconeixement o també hi havia alguna part?
No, el premi és un dinar a Cal Ramon, que
molt bé.
Vaig aprofitar per gastar aquest divendres.
Molt bé.
Molt bé!
I molt bé, la veritat, em vaig menjar de conya.
Clar, és que s'ha de
trinxat de la Cerdanya,
això.
Espectacular.
Uau.
Carpaccio d'allò molt fresh.
Molt fresh. Cal Ramon es dina molt bé.
Sí.
Slay.
I més gratis. Gratis ja no t'imagines. No ve gratis.
Encara 100.000.
Bueno, gratis, a veure, vaig pagar la diferència, però... en fi, som-hi. La primera cançó que escoltarem avui descobrirem un grup que es diu The Hot 8 Brass Band, que seria com la banda de metall, vull dir, vent metall, la banda de vent el 8 calent. Seria com alguna cosa així.
El 8.
The Hot 8.
En català rima més que en anglès, eh?
8. Sí. Pensava que era el vacío.
La primera cançó que escoltarem avui es diu What's My Name o una cosa així, ara no me'n recordo. Així que som-hi.
Podria ser jo un dia a la nit.
Cantant.
Que sí que hi ha un punt, que podria ser jo perfectament.
Hi ha un punt d'aquests. Canten d'una manera molt particular, molt desganada.
Sí.
Aquesta gent... Bueno, teniu alguna pel·lícula, escena, coses d'aquestes que fem a vegades?
Sí, jo sí.
Sí, aviam.
Sí, Tiana i el Sapo.
No sé què és això.
Tia, és com d'Orlando...
Orlando o Nova Orleans?
Nova Orleans.
És que són de Nova Orleans, per això ho dic.
Sí, Nova Orleans... negres, treballant, en plan classe obrera, això.
Jo només m'he imaginat una mica...
Vull dir, per la peli,
sí,
no?
Sí.
És que Orlando és una salsa de tomàquet, també. Bueno, jo m'he imaginat una
un
mica
actor.
El Tom i Jerry amb uns platets entrant en una banda d'aquelles que fan de vegades.
També és això, és això. La veritat, un dia em vam parlar, perquè em vaig portar un altre, que es deia The Young Blood, però bueno, és igual, en aquest cas anem amb els de Hot 8.
Ha molat molt amb el casco. A casa no ho heu rebut com jo, si no porteu cascos, però jo tenia un senyor aquí xiu-xiuejant-me a l'orella dreta. Feia una frase.
Ah,
sí.
Que ara ja no me'n recordo.
Jo tampoc me'n recordo quina era.
Però feia com...
Són una banda de... una brass band que acostuma a estar formada per un parell de saxos, un parell de trompetes, un parell de trombons, un sousafó / helicó, que és com una tuba, però més mòbil.
I com es diu que es diu això?
Sousafó o helicó, a vegades també se li diu. És com una tuba, val? Us ho diu, imagina un instrument de vent metall molt gros, que sona molt greu, que és aquest que fa...
És aquest que portes com embolicat?
Exacte, que va com embolicat al teu voltant. Tu tens l'embocadura a la boca, evidentment, perquè si no pots bufar, i et fa la volta per sota de l'aixella, i puja per darrere l'esquena, i surt una campana gegant per sobre teu.
És xulíssim.
Fort,
I llavors una mica de percussió. I això acostumen a ser les brass bands, i són particularment famoses o populars a Nova Orleans, que en la cultura negra sortien molt quan hi havia enterraments, per exemple, o festivitats al carrer, carnavals i aquestes coses.
Ah, tant et feien un enterrament com un carnaval.
És que allà els enterraments són una mica diferents que aquí.
Sí,
més festius.
Una mica similar a el que seria Mèxic, que són tot colors.
Sí.
Pues és una mica més festiu, sí, que no pas els d'aquí, que acostumen a ser molt freds i negres i foscos.
Sí, aquí no tenim especial tradició en celebrar els enterros, eh?
No.
Bueno, anava dient enterraments, sí.
En enterraments la tradició acostuma a ser, si fa o no fa, similar.
Us he explicat mai
el meu problema quan era petita amb la paraula enterro.
No.
No us he compartit mai? No. Us ho explico molt ràpidament. Jo anava a anglès, vale, i amb un extraescolar. Què passava? Que sempre hi havia un noi, un nen, en aquell moment, que arribava tard, cada setmana arribava tard a l'extraescolar d'anglès. I sempre deia, perdoneu, és que vinc d'entreno, deia. Perquè venia entreno de bàsquet i portava... L'excusa era bona, perquè de veritat portava la motxilla molt grossa, allò amb no pilotes, però roba, entenc, i sabates, no sé què. I sempre deia, perdoneu, que vinc d'entreno. I sempre pensava... I arribava a casa i li deia, ostres, mama, és que no t'ho creus, però hi ha un noi, pobre, té una mala sort. Cada setmana, abans d'anglès, se li mor algú. Clar, però jo pensava que entreno i enterro. Era el mateix, però
no
molts
ser,
anys
no
pensant...
Ser, no pot ser.
Que fort, que cada setmana, justament abans d'anglès, pobra, no era una persona així més aviat trista, i pensava, ai, pobra, i no fa tant, que ho sé. No, ara ja sí, però de veritat, molt de temps pensant, ai,
hòstia,
pobra, quina mala sort.
És terrible.
Sí.
Tothom, el que em fa molt de gràcia és indagar sobre aquestes coses que la gent, tothom de petit tenia alguna cosa que es pensava que era d'una manera i no tenia cap mena de sentit que fos així.
Però és
molt...
que la Judit en té com unes 30.000 d'aquestes coses. Pues,
per això em sembles una persona particularment divertida.
D'acord, me les guardo.
La següent cançó que escoltarem es diu Love Will Tear Us Apart, però encara no la posarem perquè deixem que soni una mica més aquesta. Mentrestant us explicaré que aquesta gent van ser fundats a Nova Orleans per dos tios que es diuen Ahu, perquè els noms tenen, destilen molt de flow, destilen bastanta melanina aquests flows, vale? Aquests flows, aquests noms. Es diuen Benny Pitt i Jerome Jones i Harry Cook. Harry Cook potser no tant, però Jerome Jones...
Mola, mola.
És molt guapo.
És de tocar el saxo, Jerome Jones.
És de tocar un instrument d'aquests.
Sí, no.
I això es va fundar el 95, jo encara no havia nascut, i vosaltres crec que tampoc.
Tampoc.
No.
Imagineu-vos. Sí, i va ser la fusió de dues altres bandes. Una es deia The Looney Tunes Brass Band.
Ai, els Looney Tunes.
I l'altra, The High Steppers Brass Band, que és com la gent que fa passos alts, no? Step i high
sí.
Steppers.
Sí, tota la pinta, sí.
No sé
uns
si...
passadors alts.
Sí. Una cosa així, saltades de tanques. Bé, és igual, deixem-ho aquí, anem a escoltar la següent cançó, perquè si no al final ens tirarà el temps a sobre i tampoc és no volem morir xafats pel temps.
No,
llavors,
no.
Som-hi amb Love Will Tear Us Apart, que és la segona cançó. Aquesta és una cançó, si no erro, del Marvin Gaye. Sí, és que... Uau, sí, uau,
sí,
què vols que
sí.
Et digui? És evident que és uau, aquestes no fan molt bé, vull dir, són bons. L'únic que... Ara, aprofito que estem així com a mitja secció i encara te queden dues cançons per tenir un moment una mica més trist.
Oh, no!
Sí.
S'han mort.
No, no, no s'han mort tots, però han tingut...
No tots.
Alguns... Sí, no, no. El tema és com s'han mort, vale?
Oh, què dius?
Sí. Han tingut... Alguns d'ells s'han vist implicats en morts amb armes de foc. Sí. Però, quan dic armes de foc, no vull dir que anessin a fer un tiroteig a algun lloc, perquè és una cosa popular als Estats Units, sinó que, a part de que això ho acostuma a fer més la gent amb poca melanina, que la gent amb molta melanina als Estats Units, però és igual. Hi va haver tres membres que van morir entre els 17 i els 25 anys, vale? A mans de la violència d'arma de foc. El primer tenia 17 anys, tocava la trompeta, va ser el 96, això, i el van trobar a casa seva mort a l'estil executat amb ferida de bala. I llavors, el 2004, un trombonista el van trobar mort amb... Bueno, va ser assassinat per la policia.
Ostres!
Sí.
Això ja passa per allà.
Totes aquestes gent són negres.
També és tradició.
En circumstàncies controvertides, perquè deien que havia robat un cotxe, però bueno, és igual. La policia es va sentir amenaçada per algun fet d'aquesta conducció i van decidir matar-lo. I el 2006 en van matar un altre que estava conduint amb la seva família al cotxe.
No!
La policia,
sí,
també?
Sí.
No fotis.
Sí.
A Sant de què?
De ser negre.
A Sant de no ho posa.
Ai.
A Sant de ser negre.
A més, conduint amb la seva família al cotxe.
Sí. Però va ser l'únic que es va morir. La resta van prendre mal perquè vam tenir un accident de cotxe, però no passa res. Dit això, ara el que farem, jo crec... Perquè, si no, sí que el temps se'ns menjarà. I a mi no em vindria de gust que passés això. Perquè queden dues cançons molt xules per escoltar. Una que m'agrada especialment perquè camina d'una manera molt divertida, que es diu Rastafunk, i l'altra que us l'ensenyaré després, perquè, evidentment, si parlo ara de les dues cançons no té molt de sentit.
Exacte.
Llavors, anem amb aquesta cançó que es diu Rastafunk, després d'aquest moment tristot que hem tingut ara, però ho recuperarem després.
Som-hi, sí, vale. Compàs, què seria?
Xic, xic.
No ho sabem.
Això és un quadre, jo crec.
Un què?
Un, dos, tres,
quatre. Ah, un quadre. Jo entenc, això és un quadre. Dic, aviam, tampoc ho deu fer tan malament.
Jo també entenc un quadre.
Pobre gent.
L'únic que camina molt... És una barreja entre el funk i el reggae. És molt divertit, per això es diu Rastafunk, suposo.
Ah, fixa't. Sí, eh?
Sí, m'agrada molt com camina aquesta cançó.
Què vol dir com camina?
Com camina avança? Perquè, sí, perquè hi ha cançons que fan... Un, dos... O sigui, aquesta cançó porta un ritme, però... Ho endarrereixen tot una mica. No cau exactament al terra dels temps. Vale?
I això com ho notes, tu? Bueno, clar,
un, dos, tres, quatre... Un, dos... No, però van fent com... Xuc, 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 xuc.
Xuc, xuc.
Però...
Que xuc, xuc.
És inglès. Tu no ho entens, però és inglès.
És que estic en un moment poc expressiu ara mateix. No estic molt didàctic avui. M'hauré de disculpar. Un altre moment, si voleu, tornem a posar... Un altre dia tornem a posar aquesta cançó. Un dia
I l'assagem una mica. No l'assagem, jo és que ho vull entendre.
Vale.
Un dia podrem explicar la cançó de Bohemian Rhapsody?
Vale.
És que té molts detalls i moltes coses.
De... Vale.
A nivell de moltes coses.
Vale, a nivell de capes. Totes les capes, passem.
Totes les capes, tots els sentits.
Com una ceba, fem.
Vale, doncs un dia ho podem fer. Sí. És una petició que et faig.
Vale.
No cal que sigui d'aquí poc, d'aquí un temps.
D'acord.
Em sembla interessant.
M'ho anoto.
D'acord, molt bé, això.
abans us he dit, després ho recuperarem amb coses més xules i més divertides.
Sí.
No tinc coses més xules i més divertides. Apa!
És que enganya l'audiència.
Però podríem parlar-ne.
Fa promeses que són mentida.
Una cosa és que em pensava que tenia alguna cosa i de cop he vist que no.
Bueno, no et preocupis, perquè el temps ja se'ns està tirant a sobre.
Per això, per mi podem marxar amb l'última cançó.
Ah, mira que el té llestit ell.
És que quan un col·laborador ve cada setmana, ja...
Clar, no li pots demanar més, és que això s'entén perfectament.
Ja corre diferent, la
sabeu,
no camina diferent.
Està mal dit, el de no tinc temps, això no ho podeu dir, ho sabeu.
Perquè no et pertany el temps?
No, perquè no és que tinguis o no. O sigui, el que estàs fent és una mala gestió del temps, no és que t'hagis quedat sense temps. El temps és igual per tothom, ho esteu entenent? Sí. Llavors no pots dir no tinc temps, és a dir, he gestionat malament el meu temps. Ho estàs entenent?
Jo estic cansat. Ja
jo estic fins als ous. Mala suda.
Ja em sento prou malament per no saber gestionar el meu temps com per a sobre haver-li de dir a la gent... No poder-li dir no tinc temps, sinó haver de reconèixer-ho davant de la gent.
A sobre. Mira, o sigui, és que no he pogut gestionar bé el meu temps.
Això ja em passa. Vull dir, avui m'ha passat, he vingut aquí i us he dit, noies, no m'ho he pogut preparar gaire. Oh. Però és millor dir això que clar. No. És que no he sabut gestionar el meu temps.
Exacte.
Jo què sé, em fa sentir fatal això, saps?
És que ja... Jo què sé.
Bueno, no estem gestionant bé el temps de l'acomiadament.
Marxem amb una cançó que es diu Sexual Healing, que torna a ser del Marvin Gaye, una altra versió molt divertida, aquesta gent, del seu primer àlbum, i ja està.
Perfecte, moltes gràcies, doncs, Quim.
Amb aquesta... Com es
diu? Aquesta cançó?
Aquella paraula que comença amb E i que sempre et diuen si no trobes la paraula, és igual, t'explico d'una altra manera, però que jo ara vull dir...
Epíleg.
Bueno, per exemple, és igual. Doncs amb aquesta cançó tan emotiva que ens ha presentat el nostre company Quim Mercè, ens acomiadem del Quim Descobriment, això sí, fins la setmana que ve, i que el temps sigui gestionat bé pel nostre col·laborador.
Molt bé, això espero.
Gràcies, Quim. Adéu-siau.
Adéu.
Me'n ve a buscar un talla sorques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar i a les viles sóc vilar, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre mi.
Moment de tertuliejar. No sé si existeix aquest verbi, si no me la suda perquè ja l'he dit. Dos nois distrets, interessants, esbels i simpàtics que venen cada diumenge a portar-nos de
música.
Que me'ls presentin!
On estan aquí?
Que me'ls presentin! Que me'ls presentin!
Els dos, aquí sobre la taula, els espero.
Diu, qui són? Ai, estira la cadira, s'ha estirat, cerca el gos
d'escull. On estan aquests paios?
Què està passant aquí?
Estan esperant a dos nois.
No fan cas aquí.
Home, un moment, trucada des del Regne Unit, tu.
Ara
això és
en sèrio, punxa.
No sé punxar, això.
No, mira, ja. Anem a improvisar. Hola, què tal?
Hola. ¿Conoces el Amazon?
Uy.
¿Has escuchado que todos los Amazon? Clientes están ganando y vertiendo en las acciones de esta empresa?
¿Et cobren per fer això?
Ja, espero que no. Ja, perquè he agafat
el Regne. Bueno, és que no ha vingut a cuento de res.
No.
Però entre cadires volant, el Nil per sobre la taula i que em truca algú del Regne Unit, hòstia, ha sigut important,
això. Ha sigut molt gràcies, perquè en plan, ens venen a veure dos nois esbels i preciosos i guapíssims.
Ah, que són el Nil Coral i el Marc Martí. No sé
si home!
Ja els conec. Hòstia, pibonazos,
sí, eh? Sí que ho estan, sí.
Sí.
Sí que ho estan.
Jo hi somio.
Déu-n'hi-do.
Somies amb... Bueno, sí, clar, sí que somies amb tu mateix. Perquè ets el protagonista.
Se li diu ser persona egocèntrica.
Clar. No, és que he somiat que eres tu.
I saps què em passa? Que cada dia quan em desperto i miro el mirall també m'hi veig.
Clar, no, no.
M'hi veig.
És una sort veure-s'hi.
Soc tan guap.
No tothom ho pot dir, ja ho veiem.
És una sort veure només el 40%.
No, ara ja dec tenir més.
Ara ja més.
Passa que no me'n recordo.
Ja ens en informaràs, d'això.
Sí, ja
ens en vas mantenint informants, eh?
I tant.
Molt bé. Doncs, amb tant aquí, amb l'eufòria del moment,
sí.
Ens hem oblidat de, com sempre, presentar el tema. Clar, home.
És així de jugador i divertido.
Avui venim a parlar d'un tema delicat, eh? Tema delicat.
Ai, no m'espantis,
perquè...
per favor.
Sí, no, vull dir, és... no sé si venim a desmuntar un mite avui.
Ai.
Sí.
No, Pilar Rahola no me la toquis, eh? Bueno, la Pilar Rahola no me la toquis!
Bueno, algun dia ja parlarem de la Pilar Rahola, també.
Sí, aquí no s'ha de desmuntar cap mite.
Però avui no sabem si la Pilar Rahola en té o no, però avui venim a parlar-vos del sogre.
Ah!
Bueno.
Els sogres.
Mentre no sigui la Pilar Rahola, tot va bé.
T'imagines?
Oh, quin mal.
Et presento, me mare. Entra aquell tros de dona per la porta.
Jo ploro.
I què has de fer?
Què tal? Jo, parat a córrer.
Amb una bandera palestina.
Sí?
Recte, cap a baix, que fa baixades.
Comença a córrer.
Cuidado.
Comença a córrer.
Cuidado.
Que el franctirador està de l'esperanta.
Hosti, quina mala llet em va fotre aquesta dona. Bueno.
Perdó, és que ara m'ha quedat el cap Pilar Rahola cantant Mamà, de Rigoberta Bandini, ho heu vist?
Sí.
No?
Sí.
Però cantant, o sigui, de... ara m'ha sortit por eso esperava. No, com era... Què feia? Mamà. Però feia tot així. I cantava la cançó des d'aquí.
Bueno, clar. Home.
Perquè no sap cantar.
Anava a dir no canta gaire. No canta, oi, no? Això em fa molta gràcia, quan la gent canta tan...
Clar. Però que recitava.
Mamà.
Paremos la ciudad.
És veritat, ho feia així.
Sacando un pecho fuera.
El puro estilo. De la Croix, fent així amb el seu català.
Ojo, eh?
Avui té bé.
Per moltes coses que faci, no arreglarà mai que en el seu moment defensés el que va defensar i no se li perdonarà mai.
Una pregunta.
Avui té bé, ojo, eh? El que treu per allà a vegades. Sí. Hi ha parletes.
Drames grans, eh?
Us passa?
I com que ningú
quan...
mira allà.
Quan canteu una cançó en espanyol...
Sí. De cop ets castellà.
Us noteu l'accent? Perquè jo no. En plan, m'explico.
Depèn de quin.
Si jo haig de tenir una conversa improvisada, em refereixo que no em sé de memòria, jo tinc un accent que no puc suportar-lo, sí. Però en canvi jo noto que quan canto la cançó, perquè com que ja me la sé, no em surt l'accent.
Bueno,
no sé,
perquè
si
potser plagies molt o copies
l'accent
molt...
L'accent el tindràs. A l'hora de cantar, tu pots tenir el mateix accent, això no t'ho traurà ningú, però pots intentar imitar la...
Falsa! Que era una falsa.
Bueno, sí, doncs, jo què sé...
Sí.
Modular una mica més la veu, imitar una mica més la veu, i això et traurà accent, però no deixaràs de tenir-la.
O sigui, jo crec que les cançons me les sé de memòria, en plan, com si fossin, jo què sé,
cantant.
Alemany, en plan, no sé quin idioma és. Jo, és el que he escoltat i ho estic dient, saps? En canvi, si ho haig de llegir, com que no tinc una referència, se'm nota. O sigui, ho haig de parlar, com que no tinc una referència, se'm nota. En canvi, cantant-ho, jo estic imitant una...
Clar, és normal.
Llavors em sento menys espanyol quan canto en espanyol.
Doncs canta sempre en català i això no et passarà,
I en anglès, que és molt important.
Exacte,
estudiar anglès.
Bueno,
en anglès.
A tot això, tema delicat.
Sí.
Avui ens anem a mullar. Què tal? Com us porteu
bé
amb els vostres sogres?
Actualment molt bé.
Jo molt bé, he tingut molta sort.
Jo també.
I tu?
Jo molt bé.
No has dit res.
Ui.
Ha fet la pregunta.
Bueno, Judit, anem sortint.
Jo amb la meva sogra m'hi porto la mar de bé i li dic totes les coses que li he de dir. Pots dir tu el mateix, Aina Soler?
Sí.
Sí? Doncs teníem preparada una trucada avui en directe per la Montserrat.
No podem trucar-la.
Canviant la cara de cop.
Perquè ho he d'entrar jo.
La nostra audiència no ho ha pogut veure, però l'Aina ha passat del somriure més brillant que pot tenir a una cara pàl·lida.
No per parlar amb ella, sinó perquè no la puc punxar.
No, mal dia, Montserrat, no la pots punxar.
Queda malament punxar la sogra.
No punxis la Montserrat, home.
Punxar la sogra queda malament.
No punxis la Montserrat.
No, que no la truquis, que no ho sé entrar.
Ah, no. Deu estar mirant, un diumenge a aquesta hora, està mirant la telenovela, segurament.
O sigui que la fan aviat, la telenovela.
Sí,
la primera del dia.
Sí, no?
Perquè la van repetir.
Arribar i moldre.
Sí, se la fica mentre
fa. No, deu estar mirant Jessica Fletcher.
No, escolta la ràdio a aquesta hora.
Ens escolta a nosaltres.
Ens està escoltant a nosaltres, la Montserrat.
Una abraçada, Montserrat.
Un saludo. Bueno, sí que diem que aquí tothom es porta bé, no?
Jo, sí. Molt. Sí, bravo, sogres.
Bravo.
Sí, felicitats. Ho han fet molt bé.
Bé.
Suposo que jo també una miqueta.
Clar.
I doncs, per què es crea sempre aquest mite de... Ai, la sogra o...
Bueno, perquè de vegades, depèn de com, és que trobes una perla, eh?
Sí, eh?
Això ve de la burgesia catalana.
Home.
Però una perla de jove o una perla de sogra?
T'has flipat, eh?
O sigui...
Amb sogres?
Jo he flipat.
Tu has flipat amb sogres?
Jo no vull dir coses, però jo em refereixo...
Oh, no, home, ara...
Periodisme i investigació.
Aviam, jo el que vull dir és, tu quan comences una relació amb una persona,
sí,
tu la relació la tens amb aquella persona.
Sí, va, està bé que comencis així.
O això és el que tu creus, perquè després depèn de com...
Depèn de com estigui el sogre, també.
No? Oh! Clar. Montserrat?
Què pot passar aquí?
No sé.
Què pot passar aquí?
Jo el que vull dir és que tu, quan compres una entrada, tu la compres per un espectacle.
Ui, espera, aquesta referència...
Que de cop et vingui un altre espectacle... Jo no he anat a veure aquell espectacle. Com
els taloners, són els taloners.
Però van inclosos. No són ni els taloners. En plan, jo he comprat per un espectacle. Per què de cop som tres?
Però que pagaves pel servei.
Sí. Ah, no. No, prefereixo. Hi ha persones que no entenen que el seu fill o la seva filla...
Quina putada pagar pel servei que et vingui la sogra, a més a més.
Pagar tu sobre, oi?
Sí, sí, sobre pagues, saps? Quina putada.
No, jo no vull liar-la, però jo el que vull dir és que tu, quan estàs amb algú, estàs amb aquella persona i sí. no has triat que els seus pares siguin de la manera que són.
Oh, però
totalment
d'acord.
I que siguin part de la relació.
Això és el que jo vull dir.
Però aquella persona que tu has triat està allà perquè algú la va portar.
Clar.
Ah!
Això és una cosa no treu l'altra.
Hi ha sogres que han d'entendre límits. Jo l'entenc molt perquè jo t'he viscut també uns sogres.
Ah. Sí, eh? Sí.
Sí. Sí. O sigui, jo vaig estar amb una noia que
Digue-ho.
Que ja apuntava maneres.
Però, un moment.
I no, quan vaig conèixer els sogres, ho vaig entendre
però,
molt.
Un moment, quan em dius... Ja, em sap greu, Nil, perquè ara aniré a forgar una miqueta la ferida, però com que ens estimem no m'ho tindràs
sí,
en compte.
Sí, no passa res.
Quan, dius, ja, quan em dius si apuntava maneres, tio...
No hauria d'haver parlat jo, ara.
Sí, vale. ja.
Quan apuntava maneres, què vol dir apuntar maneres?
Estàvem a classe, o sigui, estàvem a classe a Barcelona, Eòlia, bueno, de teatre...
Sí.
Et coneixes molt amb algú, sí, i sí. Per lo bueno i per lo malo.
Bueno, clar. Sí.
I va
Bé.
Que em carrego el micro, ja m'estic posant... Estic començant a suar, de fet.
Si és de Barcelona, no t'escoltarà.
No, això
també
no,
és cert.
No, parlem en català i no ens entén.
No, de fet, és de Barcelona, però ara mateix està a Alemanya, vull dir que...
Ja està.
M'està preocupant ben poc.
Pots dir de tot.
Sí, no.
Digues.
No, bueno, érem molt efusives, estàvem descobrint el món, érem artistes bohèmies les dues de cop, teníem 17-18 anys.
Que us patracàveu a tots els carrers de Barcelona, si que feia falta.
Sí, bueno, que la vida era bonica, la vida era fantasiosa, i tu, però també crees unes bases bastant xungues i també comences a descobrir xunguismes de l'altre. Que això és una... O sigui, que la teva relació sigui un drama, ja és un fet. Però... Quan coneixes els sogres i dius, ara entenc per què la nostra relació és un drama. Ja no és que no és ni responsabilitat nostra.
Clar.
No, jo... Sí, conèixer aquells sogres va ser... I molt... Sí, s'està complicant.
Vale.
No. Sí, sí,
no ho esteu veient, l'audiència, però el Nil està expressant amb la cara i amb el cos sí. Tot el que...
Bueno. Va ser tot una experiència.
Sí. Va ser una mica traumàtic.
Ah, bueno, ho anava
sí,
millor,
sí,
però...
Sí, va ser una mica traumàtic l'entrar en aquella casa.
A
i no saber-ne sortir.
Ah, clar, però vaig sortir de vegades.
No, no, era molt tens.
Vas poder sortir o et van haver de venir a buscar?
No, vaig poder sortir, però de tenir una sogra tancant la porta de casa amb clau.
Oi.
Sí, perquè no poguessis sortir d'allà.
Sí. Avui et quedes a sopar i a dormir, oi? Jo, no. Sí.
Hòstia, Nil.
Sí.
Bueno.
És que no s'ha d'anar a Barcelona a buscar parelles.
No, vivien a Badalona.
Pitjor.
Vivia a
però hi ha...
Ai, mira com he suat així de cop. Quins records.
Que fort, molt bé. Jo que recordi... Jo en tinc una.
Una,
però... Ostres, ara aquí quedaré malament, però és que...
Noms i cognoms.
És que de cop em va... Com a... O sigui...
Et va tirar la canya a la sogra.
Ah, que li guai.
Oh!
Ah, sí.
Oh!
Ah, va ser molt heavy. Va ser fort. A veure, realment no tenia una relació amb la seva filla.
No
tenia una relació amb la seva filla, ni jo dubto que ella sapigués que teníem la relació. Però es va fer una festa d'aniversari a casa aquesta noia. Òbviament, doncs...
Tu convidat com a mi.
Se m'hi va convidar. Bueno, entre ella i jo ja hi havia el que hi havia, però jo no sé el que ella va explicar, ni s'ho va explicar. Llavors vaig ser, doncs sí, un convidat més... I clar, doncs dintre la casa i tot, jo vaig veure que començava a parlar molt, massa. I sí, va haver-hi llanceta de canya,
Sí, no era sogra oficial, però apuntava... Perdó, no era sogra oficial, però apuntava unes possibles maneres
sí,
que es va destroncar.
Es va destroncar en el moment que també vaig conèixer la sogra, perquè vaig pensar, nano, si li diries que sí a la sogra.
Joder, nen.
I en aquell moment vaig dir, doncs, segurament no estàs tan enamorat. I es va
parlar. Ah, doncs pues mira, bona reflexió.
Bueno,
una bona reflexió.
Potser era una prova que tenien entre
t'imagines?
Elles. Tira-li la canya a veure si...
Mama, és aquest. Mama, és el Grenyes. Tira-li la canya.
A veure si passa la prova, no? pues no la vaig passar. Ja dic jo que no.
No la vas passar, eh?
No, home.
No la vas passar?
No, no, va passar res.
Jo de cop he fet la reflexió net lent, però de cop...
No, va passar res, no va passar res.
Vale, vale.
És la més...
Hòstia, els sogres tiren canya, eh? Bueno, és que això és que... Jo crec que aquesta imatge dels sogres... donen aquest punt de vista. O sigui, tot és molt televisiu i tot és molt... Jo crec que va haver-hi un guionista en un moment a la vida que va tenir una mala experiència amb sogres, ho va utilitzar en alguna sèrie o en alguna pel·lícula o en algun llibre o en algun fet, va molar, i a partir d'aquí els sogres han tingut aquesta imatge. Perquè realment parem a pensar en les sogres i els sogres, de fet, els nostres pares.
Sí, clar.
Són sogres.
Sí, sí.
Però jo crec que sí que hi ha gent que ja no és pel simple fet que siguin sogres. És perquè ja la persona és una mica especial.
Òbviament.
Clar, però és que llavors la persona és especial, t'ha trobat a tot arreu.
Clar, però tu des de fora no és la teva mare.
Clar,
llavors
no.
Penses...
Tremenda loca, o tremendo loco. Sí. Jo també crec que això ve el que hem comentat abans, de certa burgesia catalana, d'aquest punt de... realment, qui portava la família era... O sigui, tenim molt la imatge, sobretot sogres, però sobretot la sogra.
Sí.
La imatge està molt establerta així, vull dir, tenim... Perquè som aquesta societat meravellosa que sempre les dolentes són les dones.
I, de fet, el sogre és qui t'ha de provar la relació.
Sí. No? Sí, tu demanes la mà al sogre, però tothom sabia que en aquella època qui gestionava tot per dintre era la dona, i era amb el vi, i era la dolenta, era la xunga, i totes les pel·lis Disney ens ha ensenyat que la sogra és la xunga, la madrastra és la xunga, la mare és la xunga, perquè el pare simplement l'únic que fa és morir.
Sí,
perquè
no dura gaire. No dura gaire, no.
Bueno, és la seva funció. O no arrenca la pel·lícula ja, perquè ja està mort.
O comença la pel·li.
Va néixer als 3 anys i la bruixa dolenta, perquè també és una dona dolenta, bruixa, que assassina, i la madrastra et tanca i dius, joder, que bé, quin bon rotllo tot.
Bueno, sempre diem això de Walt Disney.
Bueno, no, i de la vida, en general.
Ah, anava a dir... Jo te'n podria dir uns quants de dolents, també.
Sí, vull dir, tal qual muntat. Vull dir, dic Disney perquè és, no, tenim com molt... Se'ns ha establert bé. Ho ha sabut fer bé, si més no, per establir-se.
Sí.
Llavors, jo crec que tenim molt aquesta imatge de la sogra femenina, la xunga, d'aquest estatus burgesal de... hem de mantenir un estat, hem de mantenir unes formes, aviam la jo... I, novament, si t'hi fixes a la relació... és la sogra amb la jove.
Sí, clar.
No tenim grans referents, tampoc, ni grans històries de que el gran drama sigui la sogra amb el jove o el sogre amb la jove. De fet, les històries que hi ha del sogre amb la jove són molt preocupants.
Ah, sí.
Són diferents.
Solen acabar d'una altra manera.
I molt preocupants. De fet, sí. De fet, estem veient que és molt pitjor el sogre amb la sogra a nivell d'històries i merdes que s'han muntat pel món. Però que això són històries... Que jo crec que realment la imatge de la sogra s'ha fet amb un mite.
Sí, sí.
No?
Bueno...
No, jo crec que no.
La Judit Jansà no et diria el mateix.
No, vull dir que, clar, jo també tinc una experiència supertraumàtica amb sogres, però no és la clau. O sigui, jo... Quan teniu moltes amistats que tinguin greus problemes amb els sogres?
No greus problemes, però, o sigui, al final és una loteria, i és com si tu te'n vas pel carrer i agafes una persona aleatòria i t'has de portar bé a partir d'avui amb aquella persona sí o sí.
Clar, però llavors és el mateix que amb la tieta d'aquesta persona.
Clar, o sigui, és una probabilitat.
Són les famílies...
Pot ser que aquella persona sigui molt maca, però que també no conjugui, o sigui, que no conjugui amb tu, em refereixo. És molta sort, clar. Per part teva, per part seva, tant per bo com per dolent.
I que tampoc cal massa. Vull dir...
Que has de compartir un dinar.
I aquesta gent que me'n vaig de compres amb la sogra, que se'n van com si fossin amigues a comprar roba.
Jo és que amb la meva sogra ho faria.
Sí, eh?
Sí.
Sí, jo també
que,
ho faria. No, no ho he
jo,
fet,
amb la
però...
meva sogra, jo amb la meva sogra actual, de fet, la meva parella està treballant i ella i jo anem a prendre alguna cosa.
Clar.
No ho havia fet,
però està bé, jo no ho veig malament, si tens la sort de portar-t'hi bé.
Clar, però és que a més, jo crec que també afecta el fet d'anar a la seva població, saps? Que jo no podia fer la meva vida per allà.
Que no la veus potser amb tanta freqüència.
No la veus amb tanta freqüència, llavors passes tot un matí sencer mentre la teva parella treballa i els dos esteu... I ja... És que ja... Clar, és el primer cop. O sigui, amb les dades era com hi ha cordialitat o bon rotllo. Però no s'havia creat un vincle amb la sogra o amb el sogre suficient com per... anar acabant prenent alguna
cosa. Però...
I m'he vist en aquesta situació.
I depèn del vincle. Jo la meva sogra me l'estimo molt. Una abraçada, Rosa.
No però... ens escolta,
no
la
ens
Rosa.
Escolta,
no ens escolta, la Rosa.
No, la Rosa, no.
Però
Rosa.
No me n'aniria a fotre de cubates amb la Rosa.
Ja. O l'hauries d'acompanyar ràpid a casa, eh? Perquè ma mare amb un cubata ja la tombes.
És igual.
Emporta-te-la.
Però no, vull dir, no ho faria mai. Digue'm
no,
antic. Ja m'ho pots dir.
Jo,
ja
si sorgeix,
antic.
Sí.
Antic.
No, no ha sorgit.
Antiquado. Ets un antiquado. Ets una vieja glòria.
No, però l'altre dia va arrencar una palmera de casa.
Em vaig dir que va arrencar...
Ah, perquè tenia un problema allà amb una torreta.
Una palmera seca que no sí, eh? Estava allà arrelada.
Vaig ajudar a arrencar una torreta.
I Marc Martí va fer... Aquesta palmera!
S'ho va passar. Molt bé, és que aquí Vilafranca es planten les palmeres en torretes, però és igual.
Seguit. No passa res, no passa sí, gran res. Idea, gran idea.
És igual. Creieu que per els vostres sogres sou la parella que més volien, que més havien somiat per la seva filla o fill?
Ui, espero que no, que sí. Perquè sóc un drama.
Jo sí.
O sigui, a mi, amb la sogra actual, s'ha tingut la conversa. Ha sortit el moment de llagrimeta i emoció.
Ai.
Però jo, com que sóc així de frívol i allò de les emocions a vegades em costa, depèn de quines situacions, la meva resposta va ser, ui, pues que mal, perquè sóc un drama. I llavors ja va ser la meva resposta, vam començar a riure tots, però sí, jo en aquest cas crec que està aprovada.
Que guai.
Que una altra guai, sogra que sé que em va aprovar zero, de fet, perquè volia escapar-me de casa. Llavors, no li vaig caure tan bé.
Tu, Aina, has dit que...
Jo sí, estic aprovadíssima.
Sí.
Love is in the end.
Buscaven algú que pogués frenar.
Que posés seny.
Sí, perquè sou tots dos molt assenyats.
Sí,
jo no sé si sóc el que esperaven o no, perquè crec que tinc sort de que no esperaven res. Em refereixo.
Truquem al Roger ara mateix.
Vaig aparèixer com un bolet i de cop...
I allà s'ha quedat la seta.
Sí, vull dir, em refereixo, no va ser progressiu d'anem-nos coneixent, no sé què. No, va ser com, mira,
i
això. Ah, mira, molt bé.
Ja,
en plan,
està.
Ja està. I de cop ja fa 4 anys, m'entens? Vull dir, no tenien una expectativa perquè va ser de cop. No és allò que dic, bueno, et presentaré a la Judit. No, la Judit, que ja ens coneixem, doncs vinga. Ja està. Ja. Ja està.
Jo crec que també la forma de la presentació ajuda molt.
Tu.
La presentació.
Marc Martí, contesta tu i llavors has explico notat? Com em vas presentar a mi.
Oh, sisplau. Tu creus que ets el...
Hòstia, no me'n recordo, eh?
Que pels teus sogres ets la parella de la teva filla... De la... Ui! No sé estructurar la pregunta, vaig a llegir el guió, un moment. Creus que per ells o elles ets la parella que haguessin volgut per la seva filla? Hòstia, ha hagut d'anar molt lent per llegir-ho bé.
Hi hauria de preguntar. Jo crec que a primer cop de vista, no?
Pues sí, no. Sí, t'he de dir que sí.
Va caure bé.
S'esperava que acabés amb un hippie així, sempre m'ho ha dit.
I va caure en gràcia.
Va dir, veus? Veus.
Ja t'ho havia dit.
Veus.
I com et va presentar?
A mi, el Marc Martí, el primer cop que em va presentar els meus sogres, em va portar en un concert de caramelles que es feia per tot el poble a casa els meus cunyats.
Ostres, és veritat.
És a dir, vaig conèixer tota la família i tot el poble de cop.
Bueno, així ja ho tens fet, jo tampoc ho veig malament.
Però hi havia un per què. Hi havia un per què.
Facilitats.
Era un dia que va venir a casa i jo no me'n recordava...
Que hi havia un concert de caramelles.
El meu poble, per Pasqua, doncs es fan les caramelles, et venen per casa i tot. I
sí, sí.
Jo hi havia cantat des dels 5-6 anys,
adorable.
Fins als 21-22.
Adorable.
I llavors ja va ser un any que jo tenia concerts i tenia el meu projecte ja a part, però jo mai els he deixat d'anar a veure. I sempre que he pogut, inclús quan han vingut a casa, m'he posat a cantar amb ells. I com que va ser, Marc, que venen les caravelles, jo hi vull anar. Doncs mira, ja que hi anem...
Tu, hola,
doncs,
carinyo, mira, tira, tinc un pla.
Tira, que ja matem dos pàgils un tiro.
Bueno, vale. T'he de dir que tampoc sabia on anava. O sigui, jo em pensava que era algo més chill. I de cop em vaig trobar allà tota la gent.
Ella anava d'un plan de chill. Sí. Ella anava allà a una chaise long.
Jo, no, jo pensava que hi haurà exacte quatre senyors amb els sogres.
No,
mig poble, amb tota la família.
Això són les bones caramelles.
Els germans del meu cunyat i tot.
Sí, clar.
O sigui, no era només la seva família, sinó la família política d'ell.
Sí.
Em sembla meravellós.
I 50 persones de coral. Sí, bueno, sí,
podem fer part 2 d'això, si voleu, perquè ens hem d'anar acomiadant.
La setmana que ve ho podem fer.
La setmana que ve acabem amb el tema. Saludem el tema que donen els sogres, pou. Que ens escrivim per Instagram la gent que ho fa cada dia que els demanem.
Sí, només els sogres.
Només
els sogres.
Qui sigui sogre que enviï sí o no referent a si la parella de la seva filla és la que esperaven o no.
Amb foto de la parella.
I si no els agrada, exacte. Si no els agrada, que ens passin el que busquen, que nosaltres ja fem una miqueta de fears dates.
Només ens faltaria això, també.
Fears dates, però de parelles amb els sogres.
Amb els sogres?
Si no, de dues persones.
Això ja existeix. És quien quiere casarse con mi hijo.
Hòstia.
Sí.
Granjero busca esposa.
També.
Marxem.
Vinga! Vinga,
gràcies, Nil, gràcies, Marc.
A reveure.
No sé si heu quedat amb els sogres o no, ja. Bueno,
no me'n recordo.
Això
és un temazo, eh? Això és un temazo, eh?
Muita.
Adéu.
I no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Paraíso es tu paraíso es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. No hay nada como estar contigo.
Amb aquesta cançó que no m'havia donat mai de cap parla dels sogres. De fet, és una cançó que jo em sabia i que cantava abans.
És
ara
de,
és que ja
de
no.
Vicio, i tu que no estàs veient el videoclip, perquè jo el tinc aquí davant, el noi és guapíssim.
Sí o no? Però
és
d'això ja fa uns dies, ara ja
sí,
no,
ara
no tenim
ja
l'oportunitat de conèixer la seva sogra. En fi, ho deixem aquí, família, tornem dissabte més i millor. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu, adéu.
Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso, Andrés. Paraíso es tu.